Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez, que avui no està amb nosaltres, i Elisa Giner. Avui comencem Pleiades parlant sobre un art que es troba proper a les llàgrimes i als records, la música clàssica. I per parlar-nos d'aquest idioma universal, tenim amb nosaltres Marisa Blanes. Benvinguda, Marisa.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. La nostra convidada naix a la ciutat d'Alcoi, l'Alcoià. És doctora en música pel Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. La seva tasca com a investigadora s'ha basat en l'obra del músic i amic Amando Blanquer, que ha donat nom a la tesi L'obra pianística d'Amando Blanquer. Ha rebut lliçons magistrals de grans pianistes com Aldo Ciccolini i Paul Badura Skoda, entre d'altres. D'entre els nombrosos premis que ha rebut, cal destacar el Premi Fi de Carrera del Conservatori de València i el Premi Extraordinari a la Investigació de Tesis Doctorals, concedit per l'Institut d'Estudis Alacantins Juan Gil Albert. A banda dels successius enregistraments per als diversos mitjans de comunicació, com Ràdio Nacional d'Espanya, cal destacar-ne els últims, el Piano Romàntic i Mare Nostrum. També ha actuat com a solista amb les orquestres simfòniques d'Alacant, d'Elx, d'Alcoi i de València i amb la Banda Simfònica de Madrid sota la direcció de Cristóbal Soler i Enrique García Asensio. Habitualment col·labora amb grans solistes com Filipa David i forma dúo amb la soprano María José Martos i amb la violinista Anabel García del Castillo. Actualment compagina la seva carrera concertística amb la docència com a catedràtica de piano al Conservatori Superior de Música de València. Marisa, en una terra de grans professionals de la música, com és la nostra i en concret Alcoi, tu n'ets una molt bona representant. Quins són els començaments teus en aquest món?
Pues realment els meus començaments en aquest món són per casualitat, perquè jo estava en l'escola i l'escola meua, que era la de Sant Roc d'Alcoi, pues oferia la possibilitat de donar classes de solfeig i de piano i també d'inglès. I jo era molt bona estudiant i les mongetes li van dir a ma mare si jo volia fer algun altre tipus d'activitat perquè pensaven que era convenient. I jo li vaig dir a ma mare que l'inglès no m'agradava. I avui en dia encara no m'agrada massa. I em vaig decantar per la música, és a dir, per casualitat, perquè jo no tinc antecedents musicals en ma casa.
Marisa, i a mi m'agradaria que ens digueres d'entre tots els instruments per què et vas decidir pel piano.
Perquè era l'única possibilitat que hi havia.
També
va ser també va ser una casualitat. Com no vaig anar a la banda, perquè en la banda ja el donen patriar, pues, el fagot o la flauta, o a veure què vol tocar este xiquet. Però en el meu cas la mestra era de piano i de solfeig, i ahí em vaig tirar, i de casualitat vaig anar continuant, i quan ja vaig ser major vaig dir, pues a mi això m'agrada, vaig a tirar per ací. I així estic.
Molt bé.
De tota manera, la formació la completes tota a València o vas fora?
No, jo he estat fora molt de temps. Jo vaig fer ací, jo vaig estudiar entre València i Alacant, algunes assignatures ací, altres en Alacant, i vaig guanyar el premi el fi de carrera, i després me'n vaig anar a Alemanya. Vaig estar 6 anys i jo crec que realment allí ha sigut on jo m'ha format com a persona i com a ente intel·lectual, no? Per dir-ho d'alguna manera, no sols com a músic. A mi la cultura germànica sempre m'ha causat una forta impressió, sempre els grans romàntics i tot això. Bueno, estic parlant tant de filosofia com de literatura com de música. I pensava que França i Itàlia eren països molt semblants als nostres, països llatins, i m'atraïa molt Alemanya. I bueno, ja en considero, de fet, prou germànica. Per algunes coses, clar.
Fins i tot vas obtenir una beca, no?, per assistir al Festival de Bayreuth, no?
Jo vaig tindre una beca alemana, una beca meravellosa, fantàstica, que és l'Alexander von Humboldt, que és una beca, bueno, és una de les beques més importants que n'hi ha en el món per científics, però dins d'esta beca n'hi ha un apartat que és el Bartel Stipendium, i este senyor pues, era un judío que va vindre a Espanya i va tindre un accident, i així el vam cuidar també, que va deixar la seva fortuna per als músics espanyols que volgueren estudiar en Alemanya. I esta va ser la beca que jo vaig obtindre, i bueno, va ser meravellós. Esta, i després vaig tindre també una altra beca alemana, que és la Deutsch Aufenthalt, bueno, en fi, el DA que es diu les segles, que també m'ajudaven, i així pues, vaig estar estos 6 anys tirant. La beca que tu el referies, la García Rogel, era una beca alicantina que bueno, que va ser una beca d'una quantitat de diners que també em van ajudar. És dir, que jo he estat, els meus estudis han estat sufragats un poc per totes les beques que he anat aconseguint. Ah, no, la que tu el referies era la de Bayreuth, no?
Sí.
Sí, esta beca consistia, era per als millors estudiants de música d'Alemanya, pues teníem els festivals de Bayreuth pagats. Sí. I ens convidaven a pues, les entrades, el hotel, tot. I entonces pues, em vaig tirar allí pues, tota una setmana sentint a Wagner de pues, totes les òperes i bueno, va ser molt, molt, molt gran, no?
És un privilegi, no?, anar a assistir-hi al festival.
Sí, és un privilegi perquè aquestes entrades de Bayreuth pues, són
impossibles de...
Sí, no sé el que valen, però bueno, són tremendament, tremendament cares. I allí... Justo también allí va a ser on vaig conèixer a Ramon Almazán, que és el bueno, que està así en el Palau de la Música. Vaig sentir parlar valencià i vaig dir, això què és? I era ell.
Fa il·lusió, veritat, sí. Quan eixes a l'estranger per veure algú, sí, que parla la teua llengua.
Sí,
no?
sí.
Molt bé.
Vale. Doncs ara peguem un poquet un vot més endavant i ja passem a la figura com a docent, no?, al Conservatori Superior de Música de València. A mi m'agradaria saber un poc quines són les qualitats que més es valoren perquè una persona es considere una bona pianista o un bon pianista, perquè sempre veiem digitació, sí, no sé, sensibilitat, no sé, m'agradaria, claro, que ens comentaris.
Bueno, així pues, podríem dir que una cosa és el que tu valores com a docent i l'altra cosa és el que tu valores com a músic. És dir, la primera impressió que tu valores d'una persona és... Sí, què és el que a tu el reporta artísticament, és a dir, si a tu el commou o no el commou, que al fi i al cap és el que és per mi la substància de l'art, que no el deixa indiferent el que toca una persona, és a dir, si aquesta persona t'ha fet sentir alguna cosa, és que ahí passa alguna cosa, és que té alguna qualitat artística, no? I a banda de les qualitats artístiques, pues, estan les qualitats tècniques, no? Que si està... Però normalment, si la persona fa arribar alguna cosa, és que les qualitats tècniques les té al servici de l'art, que és el que al cervell, en el meu valencià no està mal normalitzat. I, però si tu estàs juzgant a una persona per... com a alumne, pues és diferent, perquè ahí lo que conta és lo que aquesta persona va responent a lo que tu estàs impregnant-la, no? Com dia l'any entra algo, la xispa entre el que sorgeix entre un i l'altre, no? I pot ser que a lo millor la persona t'hagi vingut en unes condicions determinades, però en el teu treball pues notes que ha millorat molt certes coses, que a part aquesta persona pues, té un caràcter pues, que és responsable, que és estudiós, que és esforçat. En fi, com a educador pense que des del punt de vista de la pedagogia es valoren una sèrie de coses i, sin embargo, artísticament el que es valora és que aquesta persona pues, tinga algo que dir, no? Que n'hi ha molta gent que diu moltes coses i n'hi ha molta gent que no sap tampoc què és el que vol dir, que això és el quid de la qüestió.
I ara, Marisa, quines recomanacions faries per a un o una jove que compagina una carrera musical amb altres estudis a l'hora de decidir el seu camí?
Jo crec que lo important, l'altre dia llegia una entrevista en Antonio Gala, és que tenim que deixar-nos portar pel cor, per lo que realment volem fer, en el que realment s'ho passarem bé, en el que realment disfrutarem. Crec que és molt positiu que les persones tinguem una formació el més completa possible. És dir, no estic en contra de que quan un estudia una cosa, estudia altres coses, no? Però també s'ha de tindre en compte que si una persona vol dedicar-se, per exemple, a ser pianista, pues això requereix un esforç molt concentrat, perquè són moltes hores, perquè a part de la tècnica, eres quasi com un gimnasta, no? És dir, que requereix una sèrie d'hores per al teu entrenament. I si el disperses molt, pues clar, això va... a lo millor va... La teua personalitat està molt enriquida en molts aspectes, però diversificada. I estem en una època en què la especialització pues és lo que priva, no? O és lo que val més que fem una cosa bé que en fem 50. I això és la meua opinió, però depèn de cada persona. Cada persona és un cas molt específic a tindre en compte, no?
Sí, perquè, per exemple, jo conec una xicona que està estudiant medicina, però ella també està al conservatori en cant i no està avançant en cant tant com havia d'avançar, perquè, clar, també està en medicina, pràctiques d'ací, audicions d'allà. No pot compaginar tot. Claro. Jo moltes vegades amb el professor comentem això, que s'hauria de dedicar a una cosa o una altra, claro, perquè el cant és també íntegre, has d'estar contínuament. És igual que el pianista ha de practicar amb un to.
Claro, però també s'ha de veure si aquesta persona té el suficient talent com per després poder desenvolupar una carrera com a cantant. És dir, ahir n'hi ha moltes coses que tindre en compte. Per això dic que cada persona és un cas, és un cas molt... molt, molt específic, perquè és complicat.
Bé, a mi m'agradaria que es parlarés un poc de la teua faceta com a investigadora. Has fet una recerca exhaustiva sobre la figura del músic alcoià Amando Blanquer, i es podries parlar d'aquest compositor i pedagog musical? De quina manera ha influït en la teua carrera musical?
Bueno, Amando Blanquer és com mon pare, com mon pare musical. Amando és una persona que jo que a mi m'ha donat molt i a la que jo he estimat molt. Amando per a mi ha sigut una de les persones de la meua família. I bueno, les coses que m'ha ensenyat ell han sigut molt, jo crec que molt profundes, no? Perquè ell m'ha ensenyat el que és la ser una persona molt senzilla, ser una persona molt que pareix que no fora res, i ell era una persona molt senzilla, molt discreta. La virtut més gran que jo he après d'ell és la lealtat. Ell era una persona absolutament leal als seus, leal a la seva música, leal a seu i compromesa. I això és molt important, perquè crec que la lealtat no està dins de les qualitats de les persones normalment. No?
Sí, són virtuts que ara tampoc se li donen tanta importància,
sí,
no?
Sí, exacte. És dir, ser leal, tindre el compromís en aquesta persona, ell a mi pues, em va ajudar molt, però sobretot és la manera en què em va protegir, em va cuidar, em va mimar i em va espentar, no? I va confiar en mi. És dir, són més les virtuts, a lo millor, de tipus psicològic, per dir-ho d'alguna manera, que les purament musicals.
Sí, sí.
El descobrir-lo a ell com a persona ha sigut el meu tesor respecte a ell. He conegut a molts músics i he gravat molta música, però ningú és
com Amando.
No. No, ningú tinc jo esta sensació d'haver tingut algú de la meua família. Realment, quan ell va faltar, va ser per mi un xoc molt fort.
Sí, clar, una pèrdua molt important.
Sí, molt important, perquè ell i jo, a través del meu doctorat i el que fora, pues, parlàvem quasi cada dia, ens veiem un parell de vegades a la setmana, i era una relació molt íntima.
Sí, sí.
De fet, en una nota de premsa que estàvem consultant, i això deia que havies d'interpretar la seva música com mai l'havia sentida, una cosa... Deia un comentari així, aleshores,
sí,
que ens va sobtar també, jo dic, el mateix autor es sobta una
sí,
persona...
Sí, no, jo crec que ell estava també molt emocionat i molt content en mi, perquè, a més, es vam conèixer després de... No es vam conèixer en Alcoi, es vam conèixer així, i, bueno, va ser una cosa molt bonica. Jo crec que per a ell també, perquè va ser un poc de frescura i de algo diferent, no? a lo que ell vivia. Sí.
Vale, continuant un poc, a mi m'agradaria, bueno, ens agradaria que ens descrigueres la relació que estableixes amb el piano en interpretar una peça musical.
Bueno, jo crec que és una relació amorosa o íntima, per dir-ho d'alguna manera, perquè crec que és la relació que té l'artista en el seu art. Quan jo em poso a tocar, pues, estic en una, com en una altra dimensió, no? Una dimensió on tots els sentits estan molt més afilats, on tu estàs realment en, molt més sensible, per dir-ho d'alguna manera, i on intentes transmitir tota una sèrie de coses, de sentiments, d'idees, és a dir, tot el que el teu cap, el teu cor, tot el que has treballat, ho intentes posar en eixos, en eixos moments, no? I és un estat psíquic molt particular i jo crec que deu de tindre algun component hormonal de provocar alguna cosa perquè realment mos enganxa, mos té atrapat. I quan sent parlar a la gent del teatre o a la gent que xafa l'escenari, pues diuen el mateix, o sigui que ahí deu de passar algo molt gros i que es clavem ahí en un altre món.
I ara jo tinc curiositat, no? Quan estrenes una peça sempre es produeix una gran expectació i una gran responsabilitat tant per a la persona que l'executa com per a l'audiència. Com et sents quan l'estrenes una peça que ha compost expressament un compositor com Luis Blanes, Amando Blanquer, Ramon Ramos o César Cano?
Pues jo em sent primer molt afortuna, com diuen en el meu poble, molt devenida, és una paraula molt bonica. I bueno, sent que estic complint en un deure, és a dir, jo crec que tinc l'obligació de complir en la música del meu temps i en els meus contemporanis. I de fet, intente que el meu repertori sempre, cada any, hi hagi moltes obres d'aquest tipus, d'estrena o de compositors alcoyans, o de, és a dir, ixa és la meua faceta com a intèrprete investigadora, no? Crec que és la meua obligació i sent que estic fent lo que he de fer.
Continuant, acabes d'anomenar el teu repertori, que ja sabem que és molt ample, no? Ja que interpretes, pots interpretar amb el piano sol, a duo, amb altres instruments o amb orquestra, no? I interpretes a tot tipus de músics, Bach, Mozart, Schubert, Chopin, Debussy, Schoenberg, etc. Ens podries dir on et sents més còmoda i per què has triat aquest repertori i no un altre?
Pues mira, en realitat no és que jo ha triat el repertori, sinó que el repertori m'ha triat a mi.
Això està molt bé.
És una bona resposta.
Sí, perquè bueno, pues cada any tenim cada any una sèrie de homenatges o de centenaris o de coses, o ve la gent que el crida. Ara, per exemple, pues, de projectes de l'any que ve, pues, hi ha tota una sèrie de coses i el repertori pues va fent-se a mi. A banda de que sempre n'hi ha coses que jo faig perquè jo vull fer. Per exemple, la integral de sonates de Beethoven de violí, pues les vull fer perquè ja les ha fet i les vull fer i les vull continuar fent perquè són peces bàsiques, o és monogràfics Chopin, o els tipus de repertori clàssic sí que es trie jo, no? Però les altres coses van venint, la vida va donant-me.
Seguim amb el repertori i preparant l'entrevista i això havíem comentat que tenies molts projectes musicals per aquest any. Sí. Aleshores, ens agradaria un poquet que ens comentares quins són els que estàs preparant.
Sí, pues mira, ara l'any que ve comença el centenari de mort de Chapí.
Sí,
entonces comenzaré el día 9 de enero, comencen en el Teatre Chapí de Villena, comencen el meu particular homenatge a Chapí. I faré un repertori fonamentalment alicantí, molt d'Òscar Esplà molt de Chapí. Així en la universitat també faig un homenatge a Chapí el dia 13 de gener en el Paranimf, però el programa és d'un tipus diferent. Així ha intentat jo clavar a Chapí dins dels altres compositors espanyols. I bueno, pues tocaré Chapí, també faré de Albéniz, que va morir el mateix any que va morir Chapí. I després també faré a Falla, faré algo de Montpou i bueno, també tocaré algo de Chapí. Això en el mes de en el mes de gener. Després, també tinc, en el mes de març, fem un homenatge, perquè Maria Àngeles López Artiga, que ha sigut catedràtica així, del Conservatori de València, li fem un homenatge, i faré una primera part, uns ensaios, que són... tot el programa és estreno. La primera part és piano sol i la segona part ho faig en una soprano que és Amparo Navarro, que precisament ara, el dia 3, va estrenar en Plàcido Domingo, així en el Palau de les Arts. Mm-hmm. I això serà, em sembla, que el 10 de març. Després tinc que mirar l'agenda perquè és que em perc. Després tinc també un programa que, a més, tinc moltíssima il·lusió, que estic fent del segle XX una miqueta més rabiós, i que vaig a tocar obres d'estreno de José Luis Turina. Vaig a tocar una obra que l'any passat va ser premiada en la Fundació Botín, que és Have You Did Say Spectral. Bueno, el meu anglès no és massa bo. I vaig a tocar obres també de Tomàs Marco, i en fi, això serà en abril. I després també tinc prou concerts de Maria José Martos, sí, d'homenatge a Chapí i de cançó. Tenim, crec que és un concert en Faura, un en Luchent i un en Dénia. I després també tinc un projecte en un barítono que és Carlos López, que anem a fer...
Ah, sí.
En Carlos López anem a fer les cançons sobre textos de Lope de Vega, que serà un projecte que farem en el Palau el 21 de novembre i que ara anem també a enregistrar això. I bueno, i després tinc tots els meus projectes de piano sol, que bueno, estic enredrada en els 24 preludis i fugues de Sostakovich, que és una obra tremenda, tremebunda, i bueno, ara més o menys vaig per la meitat. Ja ha tocat el primer volumen i estic ara muntant el segon volumen, que tinc que fer-ho també en setembre. I bueno, estic també preparant ara uns programes per al bicentenari de Chopin Schumann, programa clàssic, i en fi, bueno, pues tinc molts, com vegeu, pues tinc molts enredros, tinc el piano ple de partitures i tota la casa plena de partitures.
O sigui, que no podem dir que estàs relaxada.
No, no.
I la sort que tenim, que moltes vegades vens al Paranimf, és clar, perquè vam poder veure pel mes d'octubre, el 14, concretament,
sí,
i vam poder gaudir, doncs, de la teva música.
Sí, el 14 va ser, a més, un programa molt bonic, sí, que jo crec que a la gent li va agradar molt.
Li va agradar moltíssim.
Clar,
a mi, que vaig poder compartir...
Tu que vas estar, pues era...
Va agradar molt.
Era un programa Chopin, nocturnos i mazurques.
Sí.
I sí, bueno, ara este programa serà diferent, perquè sempre el primer programa de l'any és un poquet més segle XX i és un poquet més, bueno, ahir sempre fem un poquet més els homenatges i les coses. Uh-huh. I l'últim, el que farem maig, serà en un violinista en el que vaig vindre l'any passat, i va ser, bueno, va ser un èxit tremendo, perquè este és un dels grans violinistes que n'hi ha ara, que és profe del Reina Sofia.
Uh-huh.
I en ell també ha fet jo moltes coses. Vaig estar en el Festival Internacional de Santander, ja hem estat ara en Saragossa i per ahí. I, bueno, i en ell faré la gran sonata de Beethoven en maio, no sé quan és, la Kreutzer, la sonata Kreutzer. Uh-huh. L'any passat van fer la sonata de César Franck i homenatgeant a Sarasate, van fer Sarasate, i la gent es tornava loca, perquè és el virtuosisme este del violí, que és quasi com els cantants, que jo crec que la veu i després el violí són els instruments que més facilitat tenen per arribar a la...
Però el piano també hi ha fragments que sí, fas parlar, bueno, el piano...
Bueno, el piano, quan és música romàntica, sí. Moltes voltes també, no? Perquè ahir ja, claro, com domines un poc la sonoritat, pots ser més expressiu i pots arribar millor.
Pots sentir perfectament la soprano primera i el baríton, sí, però parlar i contestar-se, però, bueno, màximament.
Sí,
ja ho crec.
Sí.
Vale.
Bé, nosaltres a la nostra. Tenim alguns problemes de so, però
sí, ui, sí,
la nostra tècnica...
Vaja, el so que acompanya a Marisa sempre avui no ens acompanya.
Bé, jo voldria saber el següent, no? Un dels compositors que ha caigut en oblit durant molt de temps és el valencià Vicent Martí Soler. En els recitals lírics que ofereixes a duo amb la soprano Maria José Martos, que acabes de parlar-nos d'ella, incloeu peces d'aquest compositor. Per què creus que la tasca de recuperació de l'obra de Martí Soler ha tardat tant de temps a dur-se a terme?
Pues mira, jo crec que són unes qüestions purament històriques. El segle XVIII i el segle XIX pues la música en Espanya està o italianitzada o a francesa. Realment, la gent que valia algo se'l tenia que haver anar fora. Vicent Martín i Soler, bueno, sabeu que va triomfar en Sant Petersburgo, que va triomfar en Viena, i que, bueno, els genios, pues entonces tenien que emigrar. I crec que esta és la qüestió. I durant el segle XIX, Espanya ha sigut, pues, un desert, com aquell que diu, no? Mm. I per això ara estem retrobant-ho gràcies a la llavor de recerca que està fent, pues, l'Institut Valencià de la Música i els músics valencians, que som els que estem per la labor de retrobar el nostre patrimoni cultural, clar.
Mm-hmm. Marisa, has participat en nombrosos concerts en tot el territori peninsular, des de València, Alacant, Girona, Madrid i també més a prop, Altea, Catarroja. Mm? A l'hora de preparar el repertori cal tenir en compte les característiques de l'auditori al qual t'adreces?
Jo crec
si
que
és
sí.
Més xicotet o més...
Jo sí. Crec que és molt, 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 molt important. Mm-hmm. Molt important. No és el mateix estar en un puesto on saps que acudix la gent més especialitzada i que pots tocar perfectament un programa a segle XX o si te'n vas a un poble on la gent no ha escoltat mai música, saps que tens que donar-los ja uns programes molt més melòdics i molt més... Peces més conegudes, sí. Jo crec que és molt important enfocar cada programa a cada lloc, no? Sí. Per això portem diverses coses en dansa, sempre a la vegada, no?
Sí, sí.
Jo volia fer-te una pregunta perquè moltes vegades quan demanen un muntatge, quan es comenta que ha de ser a l'aire lliure, la gent està molt preocupada, sí. No? Per exemple, doncs, concerts, estic pensant a Montcada, en el Mercat Vell, té bona sonoritat, però de vegades se'ns escapa un poc pel costat del so. Aleshores, quan et comenten un concert de piano a l'aire lliure, els cantants no els agrada massa. Sí. Els pianistes jo trobo que tampoc.
Tampoc, gens. No mos agrada gens. Per què? Pues perquè l'acústica és una cosa que pot traicionar-te molt i no saps mai on estàs, no saps el que pot passar-te. Jo recorde precisament un concert de Maria José Martos, jo no sé on era, en un castell de l'interior d'Espanya, de Sant Miguel de los no sé quantos. Bueno, i allí feia un aire que allí, bueno, vam tindre que posar en els atrils pedres, els bolsos, les partitures volant-se, bueno, allò era impressionant, no? I bueno, pues sí, és que pateixes pues per l'aire, les condicions acústiques tenen l'encant de que la gent pues disfruta i si tix una lluna plena, pues tenen un ambient, diguem, una atmosfera, un ambient que bueno, que sol paliar un poc els defectes de acústics, però normalment com a professionals no mos agrada gens tindre que actuar a l'aire lliure i menys si n'hi ha microfonia, perquè normalment els tècnics de so són tècnics que venen pues del rock o del pop i bueno, poden posar-te un piano que allò sona, bueno, a una caixa llimonae, sabes que sí, allò. Yeah. És tremendo. O sigui que sí, això.
I després també el piano també afecta les condicions atmosfèriques, el podes afinar o...
Bueno, el piano, de fet, si n'hi ha humitat, les tecles s'inflen, la madera s'infla un poc i la tecla no baixa igual i bueno, i baixa perquè la mecànica de la tecla és un doble escape que és com si diguem un escalonet i quan s'infla, bueno, és un desastre. Jo recordo en el Campot que fèiem uns concerts en l'Albufera quan vivia Perfecto García Chornet i recordo els pianos, recordo els afinadors, els Clemente, grans amics meus, en ventiladors tirant-li aire calent a les tecles per que la madera tornara al puesto i coses de xina, perquè allí com estàvem rodejats d'àvia. O sigui, aquestes són les incomoditats. Les coses boniques pues, són el plaer d'escoltar la música pues, en una nit bonica, clar.
Clar.
I ara passem però a un concert ja a Xopluc, i un bon Xopluc, diria jo, en el concert inaugural del Palau de les Arts, Reina i Sofia, vas actuar sota la direcció del mestre Lorin Matzel. Quin record guardes d'aquest esdeveniment que va ser ben important per als professionals de la música com tu?
Sí, pues jo ho vaig passar molt bé. Sobretot perquè eixa orquestra per aquest dia pues, es va fer en músics valencians i allí pues, mos vam trobar gent que feia a lo millor 20 anys que no mos veiem i que, bueno, pues, que s'havien conegut de jovens i va ser molt bonic, va ser molt, molt emocionant. Jo, per exemple, que no sóc una persona gens folclòrica, per dir-ho d'alguna manera, recordo estar allí sentint l'himne tota contenta i tota apagada i tota... Sí, un record molt, 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 molt bonic, molt emocionant, sí.
sim ja del nostre àmbit territorial, no? I hem llegit que està duent-se a terme la construcció de la Torre de la Música que albergarà la Universitat de Música de Boston, Berkeley, i que pretén ser un centre de referència de la música popular. Quina opinió tens d'aquest projecte?
Pues mira, no puc dir-te res, perquè és que no sé res. No. Desconec. Sé que és una cosa important i, per tant, supose que serà bo per a la ciutat de València tot el que signifique per a nosaltres tindre una miqueta més de projecció. Però el que això significa professionalment per a nosaltres, no ho sé. Ni sé com estarà integrat ni res, pràcticament, no?
Ja.
No puc dir-vos res. Ja m'agradaria saber una miqueta més.
Bé, jo hem llegit que és una escola que està especialitzada en la música popular i que estar allí estudiant és tot un prestigi i té molta, molta, molta projecció a nivell internacional, per això te l'hem preguntat.
Però clar, no sé, música popular exactament, si serà jazz o què és exactament, quines matèries, com estarà dissenyat, quin és el currículum, tot, és dir, tindria que tindre jo molta més informació. I no crec que, no sé qui la té. Probablement la SGAE siga la
que igual com encara no està feta, no l'han donada.
Exacte, sí.
Ja la donarà.
Sí. Està amagada, sí.
Bé, Marisa, jo ja per acabar, perquè estem encantats que hagis pogut vindre, perquè ja veiem l'agenda tan repleta que tens i donem fe que la té oberta i està pleneta. Bé, recentment has fet un concert d'havaneres i tangos. La cita musical té el nom de Marisa Blanes, irreconeixible. Una de les sorpreses que has volgut oferir és el caràcter didàctic amb què has preparat les peces perquè el públic aprenga els diferents estils de música a més de gaudir-ne. Pues com faig contar-nos aquesta experiència i on tens programada realitzar-la de nou?
Sí, pues mira, això va ser un projecte del Teatre Principal d'Alcoi d'un amic meu que el porta i va dir, mira, tens que fer un concert així, però té que ser Marisa Blanes irreconeixible. I jo vaig dir, què faré? Pues faré jazz o faré minimalisme. I vaig estar pegant-li moltes voltes i al final vaig decidir que faria un concert de tangos i habaneres, però que això seria un motiu per mi d'investigació musical. És dir, els tangos i habaneres en la música culta, com qui ho ha cultivat. I després, bueno, pues, a raó d'això, pues, vaig escriure un article per al Gilalbert d'Alacant, per a la revista, perquè ells tenen el festival este de habaneres. I bueno, l'article anava un poc al voltant de que el tango i l'habanera no són coses del país, és la mescla de la interculturalitat que va pa allà, torna pa ací. En fi, i vaig buscar tota una sèrie de moments, tots els valencians compositors de la comunitat que han escrit tangos i habaneres, pues ahí vaig incluir a Óscar Esplà, a Vicente Asensio, a Manuel Palau, després els espanyols també, pues la cubana de Falla, el tango i la habanera de Turina, i bueno, vaig buscar Montsalvatge, i bueno, pues vaig fer un treball d'investigació molt interessant, molt interessant. I després pues, també de tocar. I això vaig començar en Alcoi, o vaig tocar l'any passat en Alcoi, i ara avui ho toco en Bétera, i ho ha tocat també en Dénia, ho ha tocat en Elx, ho ha tocat en Requena. Bueno, és que a més és un programa, per lo que veníem de antes, és un programa de més que ho ha enfocat des d'un punt de vista educatiu, és dir, que abans de tocar parle, que jo antes no parlava i ara ja, bueno, vaig soltar-me un poquet, bueno, porte la xulla davant, claro, vaig llegint, no? I es explique a la gent el que vaig a tocar. Per exemple, el tango de la casada infiel de Asensio, pues es di que està basada en el poema de García Lorca, este yo que me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido. Y entonces, bueno, pues la gent, claro, al sentir-ho, pues en un poc, pues que té una essència una miqueta més tràgica. Després ahí toque, estrene també un tango de la María Ángeles López Artiga, que vos ha comentat antes que li farem el homenatge en març en el Palau. I bueno, pues la investigació d'això, de tangos i habaneres, des del punt de vista més cultivat, també de dones, toque tres habaneres d'una compositora que és Leonora Milà, que a més ha sigut una grandíssima pianista. Jo penso que en Alicia de la Rocha, de les grans pianistes dones del nostre segle. I bueno, jo m'ho ha passat pipa fent això, i crec que la gent també és un programa que li agrada, que li agrada. Encara que no siga, puguem dir, molt fàcil de sentir, perquè són compositors ja prou complicats, però crec que lo de la xarraeta i tot els agrada molt, perquè després se'n van a casa en la sensació de que han deprès molt, no? De que s'han cultivat una miqueta més, i després també perquè el veuen com a pianista, i si el senten parlar és com a que estàs molt a prop d'ells i com si fores amic d'ells, i tenen una sensació en l'artista diferent. Això és lo que m'han comentat. Ha sigut una experiència una miqueta diferent i nova, però per a mi molt, molt gratificant. Jo que estic posada moltes voltes a tocar programes molt difícils de memòria, així molt sèria, molt concentrada, això és com a una altra cosa més alliberadora, no?
Et notes més a prop de la gent,
sí,
no?
Sí, més a prop, perquè el fet de parlar, de tocar, és més, hi ha més improvisació, hi ha més naturalitat, i bueno, és una cosa molt, molt, molt bonica, també.
I és avui a Bétera...
A les 10 de la nit, en la Casa de la Cultura.
Bé, ja ho sabeu, per a tots aquells que vulgueu sentir-la.
Molt bé, estaré encantada.
Molt bé, has posat el títol, Marisa Blanes, irreconeixible, no?
Irreconeixible.
O sigui, totalment diferent, sí. a com...
Lo que passa és que jo li di al meu amic d'Alcoi, li di, però és que a veure si es pensen que vaig a posar-me allò ahí quan salí de La Habana. Jo dic, perquè igual es pensen que vaig a posar-me allò ahí a cantar i a tocar, o vete tu a saber, no?
No, però això que has comentat, jo com vaig poder tindre la gran sort de poder-te escoltar per l'octubre, la gent, quan et giraves al públic, a mi em va cridar l'atenció, perquè, clar, ho fan pocs pianistes que sí. Dirigisquen i trenquen aquest gel, no clar. Harmoniós que pot haver-hi, però que et connecta claro. Amb el que estàs escoltant.
Bueno, el públic de la sènior d'ací de la Politècnica, com a més és gent que em coneix ja de molt de temps, pues quasi quan acaba el concert estan esperant que jo es diga hola, tal, bueno, pues ala, la propineta d'avui és no sé quina cosa, perquè m'agrada molt, o perquè jo que sé, per qualsevol altra cosa,
sí,
no?
Però la gent ho agraeix.
Sí,
jo crec que sí.
Sí. És la manera de dir-los, ei, que sóc una persona normal i que estic així amb vosaltres i que espere que ho hagin passat tots bé, i sí, se'n van contents.
Sí.
Moltes gràcies, Marisa.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, Marisa.
Moltes gràcies, Marisa.
I ara escoltem una mostra d'aquesta excepcional pianista que no debades la crítica especialitzada l'ha reconeguda com a virtuosa d'excepcional eloqüència.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar l'Allegretto d'escenes romàntiques del compositor Enrique Granados, i en la qual hem pogut comprovar l'enorme versatilitat i la càlida personalitat de Marisa Blanes, donem pas a la secció de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules corxera i faristol, que estan relacionades amb el tema que avui ens ha explicat doncs Marisa Blanes. Escoltem les frases següents.
En cert passatge del Rèquiem de Mozart, l'abundància de les notes corxeres reflecteix el patiment que sofreixen les ànimes a l'infern. El bon músic no depèn passivament de les partitures que jauen sobre el faristol, sinó que les interioritza i les interpreta.
Pel que fa a la paraula corxera, ve del verb en francès crochet, que vol dir fer un ganxo, i deriva d'una altra paraula, croc, que vol dir ganxo. En el context de la música es refereix a la figura de la nota musical que equival a la vuitena part d'una altra figura musical anomenada redona. La redona té una durada que ompli un compàs de 4x4. Fixeu-vos que la paraula corxera s'ha d'escriure i s'ha de pronunciar amb la lletra R. Quant a la paraula faristol, en el context de la música es refereix a un moble o bastidor que pot ser de fusta o de metall, amb peu o sense. Aquest moble forma un pla inclinat on se solen col·locar les partitures, per tal de facilitar-ne la lectura. Recordeu que no hem d'usar la paraula atril per a referir-nos a aquest moble. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
En esta àrea, doña Elvira le canta las 40 a don Juan, pero él ni se inmuta.
De segur que la sabeu, però si no és així us la diem.
En aquesta àrea, don Elvira li canta les veritats a don Giovanni, però ell ni s'immuta.
Aquesta frase feta, cantar les veritats, es diu quan una persona recrimina a una altra les males accions que haja pogut dur a terme.
I ara escoltem He tornat a fer una cançó, un tema que vol reflectir l'estat d'ànim de l'artista que està component.
He de buidar el meu cap de records barats, de cançons gastades. Reneixo assentat al mar tocant. Noto l'impuls del vent quasi cada cop que giro la cara. Avui tot sembla tardar més. Atrapat en el teu món, sento les ones del meu cos. Noto la veu. Tot és ple d'imatges que no entenc. Avui he tornat a ser el meu amo, a ser com abans. He pogut creure en una cançó immortal, que la pell es torna dura com el blanc. He tornat a fer una cançó. És ple d'imatges que no entenc. Avui he tornat a ser el meu amo, a ser com abans. He pogut creure en una cançó immortal, que la pell es torna dura com
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Deb, un grup de línia pop-rock moderna que combina l'electrònica i la contundència quan hi convé, donem pas a l'apartada de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb els músics valencians. Escoltem a continuació el text següent.
El músic valencià Vicent Martín i Soler, nascut al Cap i Casal l'any 1754, fou rival de Wolfgang Amadeus Mozart a la cort imperial de Viena. Martín i Soler era el favorit de l'emperador Josep II, i atès el nombre de representacions a la cort que assoliren les seues obres, sembla que també del públic vienès, per davant de Salieri i del mateix Mozart. El seu èxit més espectacular l'aconseguí l'any 1786 amb l'òpera Una cosa rara, o sia bellezza et onestà, una cosa rara, és a dir, bellesa i honestedat, basada en una obra teatral de tema andalús i d'autor espanyol, La luna de la sierra, de Luis Vélez de Guevara, i amb llibret de l'italià Lorenzo da Ponte, que era també el llibretista de Mozart. El públic de Viena no sols assistí massivament a totes les funcions, sinó que també comprava les partitures de l'òpera per cantar-les al carrer. Cal dir que Una cosa rara es va estrenar el mateix any que Le nozze de Figaro, de Mozart, i mentre que l'obra de l'austríac va tenir sols dues representacions, la de Martín i Soler en tingué 78. Fins i tot les dames vieneses començaren a vestir-se a la cosa rara, és a dir, com els personatges d'aquesta òpera. El mateix Mozart reté un homenatge l'any següent a l'exitosa obra de l'autor valencià en l'últim acte de la seva pròpia òpera, també de tema andalús, Don Giovanni. El protagonista d'aquesta obra, el Don Giovanni del títol, o siga, el mític llibertí Don Juan, fa una festa a sa casa de Sevilla i lloga uns músics per amenitzar-la. Quan els demana que comencen a tocar alguna cosa, aquests interpreten un breu passatge de l'òpera de Martín i Soler. I Don Giovanni, com tot el públic vienès assistent a la representació de l'obra mozartiana, la reconeix immediatament i exclama: «Ah, cosa rara!».
I la pregunta d'aquesta setmana és: quin any es va representar per primera vegada Una cosa rara a la ciutat natal de Martín i Soler, València? Repetim la pregunta. Quin any es va representar per primera vegada Una cosa rara a la ciutat natal de Martín i Soler, València? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upbnet.upb.es. passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem. Podríeu dir-nos quin any es publica la Bíblia valenciana? I la resposta correcta és: la Bíblia valenciana s'acaba d'imprimir al març de l'any 1478. 4 anys més tard començà la persecució de la Inquisició, que acabaria condemnant-la a les flames i privant-nos als valencians des de llavors i dels segles posteriors d'aquest test tan important. Aquesta setmana la persona guanyadora és Bernat Gregori Vidal. Bernat, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent. Recordeu que avui a Bétera, a les 10 a la Casa de Cultura, podeu escoltar Marisa Blanes en el concert d'Havaneres i Tangos. I no volem anar-nos-en sense recordar-vos una cita de Hoffman: la música comença on acaba el llenguatge.